Estàs escoltant Carrer Major.
Hola, bona tarda. Passen 2 minuts o 6:45. Comencem el tram informatiu de Carrer Major explicant que Reus hi ha executat la meitat de les accions previstes al seu pla d'acció municipal d'aquest mandat. Jordina Moix, bona tarda.
Bona tarda. L'equip de govern ha fet avui un balanç positiu. Ha detallat que en els 2 anys i mig que porten de mandat s'han començat unes 73 de les accions previstes i que la meitat ja s'han acabat.
I a Tarragona, 10 joves extutelats d'entre 18 i 21 anys han començat a treballar als centres cívics de la ciutat.
Ho han fet mitjançant el programa TIF Joves, un pla d'ocupació finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona.
El catedràtic de Microbiologia de la URB, Josep Guarro, creu que l'explosió de contagis de Covid-19 era d'esperar, perquè el virus té una gran capacitat per escampar-se.
A la demarcació de Tarragona, l'impacte de la sisena onada ja ha arribat als hospitals. La setmana passada es va superar el llindar dels 200 ingressats i ara ja n'hi ha 219.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'aparells de diagnosi a l'Hospital Sant Joan de Reus.
Concretament, han desaparegut maquinària per fer endoscòpies i colonoscòpies i material informàtic. El robatori obliga a reprogramar algunes proves.
Altafulla presenta una remodelació del litoral ambiciosa per lluitar contra els efectes dels temporals.
El pla que ha donat a conèixer aquest cap de setmana contempla allargar el parc de Vora Mar fins a la plaça Consolat de Mar, instal·lar paviments tous i connectar el camí de ronda amb el Fortí.
I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bona tarda.
Hola, la jornada de dilluns ha començat amb domini de l'ambient fred a primeres hores del dia, al centre de la jornada, però la temperatura s'ha arribat a enfilar, valors que arriben a superar els 10 graus a molts punts del territori i, de fet, arriben a superar els 15 graus a punts del litoral i fins i tot a algun punt del prelitoral. De fet, l'ambient és més suau al centre del dia, però, altre cop, quan se'n vagi el sol, la temperatura tornarà a baixar en picat i es tornarà a repetir durant la matinada del dimarts aquestes glaçades fortes a punts de l'interior. Valors que poden deixar-nos a mínimes de 7, fins i tot 8 graus negatius a l'interior i al litoral, sobretot al litoral central i sud, la temperatura mínima podria quedar entre el 0 i els 5 graus. Per tant, un ambient molt fred al centre de la jornada, també durant la nit, que durant les hores centrals del dia es veu trencat, ja que tenim aquest fred, ja no és tan notable a aquestes hores centrals del dia i fins i tot l'ambient és suau per l'època de l'any. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Estel. En esports parlarem de la nova victòria del Reus Deportiu Virgínies, que va superar amb solvència el seu partit de l'Hockey Lliga d'Hockey Masculina contra l'Igualada per 6-3.
I en cultura creix el nombre de baixes de colles castelleres per les decenals de Valls. En els darrers dies han anunciat que no aniran a la cita els Marrecs de Salt, els Castellers de Sant Cugat i tampoc els Nens del Vendrell.
Sis i 35 minuts, esteu escoltant el tram informatiu del programa Carrer Major, que fem 8 emissores del Camp de Tarragona amb el suport de la xarxa de comunicació local. Us acompanyem en aquesta mitja hora, des d'ara i fins a les 7, l'Òscar Martínez, que el contenim al control tècnic, i qui us parlem, la Jordina Moix i l'Anna Plaça. I avui obrim l'informatiu situat a Reus. La ciutat ja ha executat la meitat de les accions previstes en el Pla d'Acció Municipal d'aquest mandat. L'equip de govern n'ha fet avui un balanç positiu. Ha detallat que en els 2 anys i mig que portem de mandat s'han començat ja un 73% de les accions previstes i que la meitat, de fet, ja s'han acabat.
Entre els projectes que ja han vist la llum hi ha la redacció del Pla de Participació Ciutadana, la creació del Consell Municipal de l'Habitatge, la redacció del Pla Director del Mercat i la creació d'una empresa elèctrica municipal. A més, s'han fet els primers passos per l'estació de Vallissens i s'ha iniciat la tramitació per obrir el centre social al Roser, que s'inaugurarà en unes setmanes. La vicealcaldessa de Reus, Noemí Llaurador, ha fet un balanç positiu del nivell d'execució de la PAM, quan fa poc que s'ha superat l'equador del mandat.
Per tant, malgrat la pandèmia, la gran majoria de les accions que tenim previstes en el PAM, creiem, i estem treballant per això, que es duran a terme. Una execució del 50%, com us deia, del PAM a dia d'avui és un bon nivell d'execució, i avui que hem fet reunió de govern, doncs ens hem mostrat satisfets en aquest sentit.
L'evolució del Pla d'Acció Municipal de Reus es pot seguir a través d'una web. Allí s'hi van actualitzant els projectes que ja s'han acabat, el que ja està en marxa i el que encara s'han de començar a executar.
Ens situem a Tarragona, on l'alcalde, Pau Ricomà, manifesta que el pressupost municipal es podria desencallar en els pròxims dies.
El Batlle està convençut que arribaran a un acord amb Tarragona en Comú. Álvaro Rodríguez, des de Radio Ciutat de Tarragona.
A dia 17 de gener, el consistori de Tarragona no ha aprovat encara els pressupostos de 2022. Tot i això, l'any ha començat amb noves negociacions entre l'equip d'En Comú Podem Tarragona i el govern municipal, que sembla que han arribat a bons punts de trobada. Així ho ha afirmat l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, qui ha augurat davant dels micros del Bon Dia Tarragona que els pressupostos es desencallaran en pocs dies. Ricomà reitera la necessitat d'aprovar els comptes per tirar endavant els sectors productius i atorgar ajuts socials en un moment com aquest. Una de les exigències de les assemblees de Podem Tarragona i Tarragona en Comú són les explicacions i reconeixement del que va passar amb el trencament del pacte de govern. En aquest sentit, l'alcalde afirma que buscaran la fórmula perquè se sentin reconfortats.
Es pot treballar sense, sí, si ho convé ho farem, però el que volem fer primer que res com a prioritat és tenir els pressupostos. A partir d'allí, si la fórmula ha de passar per algun tipus de declaració que compensi el que per ells va ser un mal gust de boca, doncs ja buscarem la manera de poder fer-ho.
En aquesta línia, l'edil reconeix que potser podrien haver fet les coses millor, però reivindica l'ampliació de govern com una bona decisió. Per a l'equip de govern, la situació és fruit d'una interpretació diferent dels fets i Ricomà assegura que la consellera Carla Aguilar encara té la porta oberta per tornar a formar part de l'equip.
Moltes gràcies, Álvaro. Més qüestions a l'àmbit municipal de Tarragona. 10 joves extutelats d'entre 18 i 21 anys han començat a treballar en centres cívics de la ciutat. Ho han fet mitjançant el programa TIF Joves, un pla d'ocupació que està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC i l'Ajuntament de Tarragona.
L'objectiu de la iniciativa és millorar la situació administrativa dels participants i la seva ocupabilitat. El programa els garanteix un any de feina fent tasques d'auxiliars de consergeria. Durant aquest temps cobraran el salari mínim interprofessional de 950 euros. El conseller d'Ocupació de Tarragona, Manel Castanyo, explica que aquest programa ajudarà els joves a millorar la seva situació personal.
Es aconsegueixen objectius, que és d'alguna manera que aquests nois tinguin un projecte, diguem-li, personal i professional, que els surti, que els pugui treure d'una situació doncs, complexa, ja sabeu, complexa, i puguin normalitzar-la.
Els joves han hagut de passar un procés de selecció en el qual s'hi havien presentat fins a 90 persones i han rebut una formació prèvia en riscos laborals i 135 hores de llengua.
El peatge de l'autopista AP7 a la sortida de Vilaseca i Salou es desmantellarà aquesta setmana. Les obres es faran entre aquest dimecres i dijous i per això es veuran afectats els moviments d'entrada i sortida.
El trànsit en aquest punt estarà tallat des de les 10 de la nit del dimecres a les 6 de la matinada de dijous. Les restriccions afectaran els moviments de sortida de vehicles que circulin per l'autopista tant en sentit nord com sud i també els vehicles que es vulguin incorporar a l'autopista des de l'autovia A7 i la C14.
Parlem de la pandèmia. El catedràtic de microbiologia de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Guarro, creu que l'explosió de contagis de Covid-19 era d'esperar perquè el virus té una gran capacitat per escampar-se.
Guarro ha explicat que el SARS-CoV-2 és un virus que relativament causa poques morts i que al mateix temps és molt transmissible. Per aquest motiu es propaga tan ràpid i està perdurant tant en el temps. El catedràtic ha afirmat que les vacunes estan fent feina, evitant casos greus, però que difícilment acabaran amb la pandèmia. El motiu és que en aquest tipus d'infeccions respiratòries es genera una immunitat de curta durada.
Molts virus respiratoris i els que provoquen infeccions localitzades, normalment la immunitat que et donen és de molt curta, de molt poca durada. I llavors és normal que la gent es vagi reinfectant. La gent que esperava que com a resultat de això fora la panacea, que tothom quedaria curat i al cap d'uns 70-80% d'infectats la cosa ja estaria solucionada, doncs no és així.
Guarro ha admès que a l'inici de la pandèmia no creia que aquesta s'allargués tant, perquè els dos episodis anteriors amb coronavirus, el SARS i el MERS, es van escampar poc i van durar poc temps.
A la demarcació de Tarragona, l'impacte de la sisena onada ja ha arribat als hospitals. La setmana passada es va superar el llindar dels 200 ingressats i ara ja n'hi ha 219.
El nombre de contagis, en canvi, és sensiblement més baix. Avui el Departament de Salut n'ha notificat 2.674, quan la setmana passada diversos dies es van superar els 3.000. No hi ha hagut cap nova defunció. Els indicadors epidemiològics empitjoren. El risc de rebrot torna a anar a l'alça i s'acosta als 5.000 punts, tant al Camp com a l'Ebre. La velocitat de transmissió també puja i se situa per sobre de l'1,2.
I la Creu Roja ajuda els col·lectius que pateixen bretxa digital a descarregar-se el certificat Covid. Per fer-ho, l'entitat ha habilitat a diferents assemblees locals del Camp de Tarragona i l'Ebre un dispositiu de suport amb voluntaris de salut comunitària.
El servei va adreçat a persones que es troben amb limitacions d'accés a la informació i als tràmits sanitaris per manca de recursos tecnològics o manca de xarxa familiar. Entre les assemblees locals on es posa en marxa aquest servei, el tarragonès, hi ha la de Tarragona i la de Salou. Les persones interessades han de demanar cita prèvia i desplaçar-se personalment. Hauran de facilitar la targeta sanitària individual o el DNI, la data de naixement, un telèfon mòbil i el codi postal.
Dos minuts i seran 3:45 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'aparells de diagnosi de l'Hospital Sant Joan de Reus. Concretament, ha desaparegut maquinària per fer endoscòpies i colonoscòpies i també material informàtic del gabinet de proves complementàries.
El centre està encara avaluant el valor de tots els objectes sostrets i aleshores es presentarà una denúncia als Mossos. Segons han explicat fonts de l'hospital, es treballa per reposar els aparells el més aviat possible. La sustracció ha fet que s'hagin hagut de suspendre algunes proves de diagnosi que hi havia previstes i s'estan prorrogant.
La Fiscalia de Tarragona demana una pena de gairebé 10 anys de presó per a un home acusat d'intentar matar la seva dona amb un ganivet de taula. El cas, que aviat arribarà a judici a l'Audiència Provincial, es va produir l'any passat al barri tarragoní de Sant Salvador.
La parella va començar a discutir perquè ella no volia servir paté donat l'estat delicat de salut de l'acusat. Aquest va reaccionar violentament i la va apunyalar al tòrax. La víctima va haver de ser operada d'urgència i va estar 4 dies a la UCI. L'home s'enfronta a una pena de 9 anys i 11 mesos de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa en l'agreujant de parentiu. A més de la pena de presó, el Ministeri Públic sol·licita que durant 15 anys no es pugui comunicar ni apropar la víctima a menys de 500 metres d'ella i fixa la responsabilitat civil en 4.470 euros per les lesions i 10.000 pel dany moral causat.
Anem cap a Reus. La Guàrdia Urbana ha aixecat 115 denúncies en matèria de seguretat viària en una setmana.
Les denúncies s'han interposat en el marc d'una campanya preventiva de control de ciclistes i de vehicles de mobilitat personal. David Fernández, des de la Nova Ràdio de Reus.
De les 115 denúncies aixecades per la Guàrdia Urbana de Reus, més d'un 75% fan referència al fet de conduir per la vorera amb patinet o amb un altre vehicle de mobilitat personal, un 10% per fer-ho de nit sense llum ni roba reflectant i un 7% per circular amb patinet amb un número de persones superior al permès. A menor mesura, també s'han denunciat conductors que parlaven per telèfon des del vehicle de mobilitat personal i ciclistes que circulaven per voreres o altres que ho feien de nit i sense enllumenat ni senyalització. La campanya preventiva que porta a terme la Guàrdia Urbana de Reus s'emmarca en una d'abast català que coordina el Servei Català de Trànsit amb l'objectiu de conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i de les conseqüències d'incomplir la normativa. I és que, segons la policia local, entre 2020 i 2021 hi ha hagut un fort increment de la sinistralitat a Reus amb bicicletes i vehicles de mobilitat personal implicats, de 19 al 2020 a 89 al 2021.
Moltes gràcies, David. Seguim en crònica local. Anem a Torredembarra, on l'equip de govern encara els darrers dies de treball per elaborar el pressupost d'enguany a l'Ajuntament.
Després d'enviar una primera proposta als partits de l'oposició a finals d'any, aquesta setmana tenen previst reunir-se per acabar de definir les possibles modificacions als comptes. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
El regidor d'Hisenda, Josep Maria Guasch, ha explicat que aquesta setmana es trobaran amb l'oposició per debatre les seves propostes i veure quines poden incloure els comptes. Confia que en uns 10 dies pugui estar la versió final del pressupost enllestida i que aquesta es pugui portar a ple extraordinari abans d'acabar el mes de gener. En el capítol d'ingressos, Guasch apunta que contemplen un augment en la recaptació d'alguns impostos i taxes davant la previsible millora de la situació econòmica. Això compensaria la pèrdua d'ingressos per l'impost de la plusvàlua.
Les previsions del 2022 són positives en el sentit de que poden haver més ingressos per altres taxes, impostos, pel fet de que poder hi hagi més activitat, és la previsió que hi ha, més o menys seguint el curs d'aquest any que hem acabat. I, per tant, estarem en aquella... Per un costat tenim unes retallades, tal com dic, per les plusvalues, per l'altre creiem que pot haver certs ingressos.
Pel que fa a inversions, UASC ha confirmat que els comptes inclouran la reforma de la plaça Catalunya i dels seus carrers adjacents.
Altafulla presenta una remodelació del litoral ambiciosa per lluitar contra els efectes dels temporals.
El pla que ha donat a conèixer aquest cap de setmana contempla allargar el parc de Voramar fins al plaça Consolat de Mar, instal·lar paviments tous i connectar el camí de ronda amb el Fortí. Des d'Altafulla Ràdio ho explica la Carol Cubota.
La plaça del Consolat de Mar podria convertir-se en una extensió del parc de Voramar. És una de les actuacions de magnitud més gran de les que contempla l'avantprojecte de remodelació del litoral altafullenc i que el consistori té intenció de tirar endavant els pròxims anys. L'avantprojecte, que també preveu d'altres actuacions, s'ha donat a conèixer la ciutadania aquest dissabte en una audiència pública de la mà del seu autor, l'arquitecte Jesús Cardona.
Introducció de paviments permeables que permeten l'infiltració de l'aigua d'escorrentia, després també de construint algunes zones pavimentades, per tant, reculant el que seria el límit rígid de l'espart urbanitzada del municipi, i el camí de ronda, finalment, el portem per una cota superior, fins a les escales dels banys romans. Solucionem el canvi de nivell que hi ha al final per enganxar amb aquestes escales.
Es calcula que l'execució de tot el projecte podria tenir un cost de 2 milions d'euros, que el consistori vol sufragar en bona part amb els fons Next Generation.
I encara a Altafulla, breument us apuntem que l'oposició municipal força un ple extraordinari per tractar els usos del local de la gent gran.
Per la seva banda, el govern municipal, que es troba en minoria, defensa que es debati la qüestió del Consell Sectorial i que no es gastin 1.400 euros en una sessió en què no s'ha d'aprovar cap resolució.
Anem ara cap a la Selva del Camp. Les àrees de cultura i participació destinen la recaptació del cicle Gaudí de Cinema als projectes socials de la Creu Roja.
La cessió del xec permetrà a l'entitat selvatana comprar aliments i productes de primera necessitat a les famílies més vulnerables de la selva. Ens ho explica Antonio Mellada des de Ràdio La Selva.
Les àrees de cultura i participació de l'Ajuntament han destinat la recaptació íntegra de les entrades venudes durant el primer trimestre del cicle Gaudí de Cinema en Català als projectes socials que Creu Roja està desplegant al municipi. Són 382 euros de les tres primeres pel·lícules projectades al castell. En el marc d'aquesta iniciativa, pensada per tal d'acostar al públic produccions cinematogràfiques catalanes de recent estrena i a preus populars. La cessió del xec permetrà a l'entitat selvatana comprar aliments i productes de primera necessitat a les famílies més vulnerables de la selva. Pepín Barceló és el coordinador del punt d'atenció de Creu Roja de la Selva.
Tenim necessitat d'aliments, entre altres productes el que ens fa falta més ara en aquests moments és la llet, i ho destinarem. Les famílies, lamentablement, ens estan augmentant i necessitem la col·laboració, tot tipus de col·laboració, com he dit abans, per poder atendre aquestes necessitats.
Inicialment, la intenció del consistori era no cobrar entrada per gaudir de les projeccions, però donat que el conveni del cicle Gaudí ho contemplava, es va decidir destinar els diners recaptats a projectes socials compromesos amb la realitat selvatana.
I també, encara parlant de la Creu Roja, ha pujat un 20% el nombre de famílies de Tarragona i l'Ebre que han demanat ajuda a l'entitat perquè els seus infants rebessin joguines durant aquestes festes de Nadal. Creu Roja Joventut ha repartit més d'11.600 jocs a uns 3.300 infants vulnerables del territori.
Les conseqüències de la pandèmia han agreujat la situació de les famílies més vulnerables i la campanya s'ha posat en marxa un any més per garantir el dret al joc i l'accés a joguines noves dels infants. La campanya de joguines de Creu Roja està oberta tot l'any. Han de ser joguines no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que preferentment fomentin el joc cooperatiu.
Tornem a Tarragona, on la regidoria de neteja està fent una prova pilot amb un camió elèctric per a la recollida selectiva del cartró. La prova va començar la setmana passada i continua aquesta.
El camió s'encarregarà de la recollida del cartró comercial al centre de la ciutat per avaluar si és viable incorporar recol·lectors elèctrics de gran tonatge al servei de recollida de la brossa. L'autonomia d'aquests vehicles és d'uns 100 quilòmetres equivalent a una jornada de treball, però disposa d'un dipòsit de gas que permet una durada gairebé del doble.
I tancarem aquest bloc parlant d'educació i també de política lingüística. La URB, la Rovira i Virgili, convoca per primera vegada un premi a la millor tesi doctoral escrita en català. Ho fa a través dels premis Josep Maria Pujol i Sant Martín que organitza la Comissió de Política Lingüística de la Universitat.
El premi s'emmarca dins del Pla de Política Lingüística de la URB. L'objectiu és prestigiar el català com a llengua de ciència i de recerca i estimular-la en l'ús. Es poden presentar candidatures fins al 14 de febrer i ho poden fer persones inscrites a un programa de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili que hagin defensat la tesi doctoral entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de juliol de 2021. El premi és de 1.500 euros i la inclusió a la col·lecció Cum Laude del segell editorial Publicacions URB.
Sí, 52 minuts, temps pels esports. Comencem parlant de la nova victòria que ha aconseguit el Reus Deportiu Virgínies d'hoquei, que va superar amb solvència el seu partit de l'hoquei Lliga Masculita contra l'Igualada per 6-3.
El partit va suposar, a més, el debut de Sergi Aragonès amb la samarreta roig i negre, informa Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
El Reus Deportiu Virgínies va tornar a guanyar ahir en el seu partit contra l'Igualada, on va debutar el nou fitxatge dels roig i negres, Sergi Aragonès. Procedent del Benfica, amb carta de llibertat, va anotar dos gols i va mostrar un altíssim nivell. Un dels protagonistes també va ser Raül Marín, que va anotar en moments claus del partit, quan més apretava l'equip de la noia. Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Virgínies, va elogiar el rendiment dels visitants i tot i la superioritat del seu equip.
Tres punts bons, jugant contra un equip que jo penso que ho està fent molt bé, que té jugadors molt joves amb molt de descaro, tenen les idees molt clares. Un equip que jo penso que a la primera part nosaltres hem sigut bastant superiors a ells i crec que potser haguéssim pogut marxar amb algun gol més. Sí que és cert que al principi del partit ells han tingut dos o tres contres que podien haver marcat, però després jo penso que hem sigut en línies generals més superiors que ells a la primera part.
Després de sumar la seva quarta victòria consecutiva, els toca ara preparar el desplaçament a la pista del Palafrugell, que és cuer la classificació.
I un altre resultat, el dels Reus Ganxets, que ahir van perdre contra el Novi Sad serbi per 1-3.
D'aquesta manera posa fi a la seva aventura europea després d'una impecable fase de grups. Informa de nou Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
Després de la desfeta a Sèrbia en l'anada, les Ganxetes havien de tirar d'èpica per a poder passar a les semifinals. I és que el resultat anterior les obligava a guanyar amb dos punts de diferència per seguir vives a la competició. El partit ja va començar costa amunt per a les locals, i és que Sara Ramírez va caure per un més que contundent 3-0 contra Tijana Jokic, i el segon punt va seguir la mateixa dinàmica, i és que Anastasia Kolis també va perdre el seu punt, tot i arribar al desempat. El punt rebel, però, el va posar l'experimentada Svetlana Bakhtina, jugadora que va entrar per la baixa Jessica Yamada per Covid, que va posar emoció al partit guanyant el seu enfrontament i posant l'1-2 global. A partir d'aquí, però, l'equip serbi ja va posar la directa i no va perdonar la segona oportunitat per certificar l'accés a semifinals, després d'una mica més de dues hores de partit. Final d'aquest compte de fades que ha estat vivint l'equip del Baix Camp, que després de superar una primera fase de grups a França i de passar també jugant a casa, sense perdre cap partit i passant com a primeres de grup, poden marxar tot i així amb el cap ben alt, després de portar el millor tenis taula europeu a Reus.
I ens queden just dos minutets per parlar de cultura i comencem destacant que creix el nombre de baixes de colles castelleres per les decenals de Valls. En els darrers dies han anunciat que no aniran a la cita els Marrecs de Sal, els Castellers de Sant Colgat i tampoc els Nens del Vendrell.
Aquestes dues últimes colles han explicat que han pres la decisió seguint consells de grup d'experts Covid de la coordinadora de colles castelleres, que desaconsella l'activitat castellera. Tot i això, les decenals sí que tenen l'aval de la coordinadora, en una discrepància entre l'entitat i el seu grup Covid. Aquestes baixes se sumen a les que ja havien anunciat els castellers de Sants, Altafulla i Sant Padó, els bordegassos de Vilanova, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
L'artista Miquel Planchar presenta l'exposició De formes, de formes, al Tinglado 2 del Moll de Costa de Tarragona, una mostra que s'inaugurarà aquest dijous.
Planchar ve del món audiovisual i combina el seu bagatge en la tècnica estereoscòpica amb el món de la natura. En aquesta exposició fuig de tots els convencionalismes de la fotografia, deformant les imatges i aproximant-se a l'abstracció. La mostra es podrà visitar de forma gratuïta fins al 13 de març.
I acabarem apuntant-vos que Zacarías Henar serà el nou president d'Òmnium Cultural del Tarragonès en substitució de Rosa Maria Codines, que ha deixat el càrrec per incorporar-se a la Junta Nacional de l'entitat. Henar, que és de Salou, va ser delegat d'ensenyament de la Generalitat del Camp de Tarragona en època del president Maragall. I amb aquesta informació tanquem l'informatiu d'avui dilluns 17 de gener a Carrer Major. I tornem demà amb molts més continguts a les 4. Adeu.